Molt bona tarda, són les dues, al Parc Taulí, a la primera divisió dels hospitals catalans.
Notícies migdia. Núria García.
Un salt qualitatiu que no hauria estat possible si la Corporació Sanitària no hagués esdevingut un hospital universitari. Actualment funciona la unitat docent de medicina i a partir de 2026 ha de començar-ho a fer la d'infermeria, un cop estigui enllestida la reforma de l'antiga fàbrica Artèxtil. El degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i cap del Servei de Cirurgia del Parc Taulí, el doctor Salvador Navarro, ha assenyalat que l'objectiu ha de ser el de traslladar tota la unitat docent al complet a les instal·lacions de la Gran Via.
La facultat li agradaria, vol, si pot ser, esperem que sí, que a l'Artèxtil hi hagi tota la part docent de lo que és la nostra facultat. I, per tant, això inclou, evidentment, medicina.
Navarro ho ha dit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio, en la qual hi aprofundirem durant els primers minuts d'aquest informatiu. Altres temes que abordarem al Notícies Migdia són el Dia Mundial de la Diabetis, el baix percentatge d'immigrants que podran votar les eleccions municipals de 2023 o del llibre que el periodista i novel·lista Víctor Amela presenta aquest vespre a la Llar del Llibre. Tot amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
A aquesta hora hi ha entre 1 i 2 quilòmetres de retencions a la C-17 a Malla en direcció Barcelona, conseqüència d'unes obres. En canvi, ja s'ha obert un dels carrils de l'AP-7 a Roda de Barà, que havia quedat tallat en direcció Tarragona per unes obres. En tot cas, continuen 5 quilòmetres d'aturades des del Vendrell. I també un vehicle avariat, en aquest cas a la Ronda Litoral a Montjuïc, talla un carril en sentit Besòs i provoca aturades des del passeig de la Zona Franca. Com funciona a aquesta hora el transport públic? Daniel Cáceres, des del Transmet. Bona tarda.
Bona tarda, des del Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
L'Artèxtil ha de ser la seu de la unitat docent del Taulí al complet, és a dir, tant del grau d'infermeria, que s'hi ha d'instal·lar a partir del 2026, com també del grau de medicina, que ja s'imparteix a les aules del recinte sanitari sabadellenc, tots dos vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona. És l'aposta que ha fet avui durant una entrevista al Cafè de la Ràdio el doctor Salvador Navarro, degà de la Facultat de Medicina de la UAB i cap del Servei de Cirurgia del Taulí. El doctor Navarro creu que el trasllat els permetria guanyar en espai, però també en col·laboració entre els dos graus. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. La idea és crear sinergies entre els graus de medicina i infermeria, que, segons el doctor Navarro, comparteixen molts aspectes.
En primer lloc, podríem tenir una biblioteca en condicions, que ara, en aquest moment, el Taulí la necessita. Podríem tenir els espais actualment de medicina, jo diria que són prou bons, però, evidentment, sempre es pot millorar. I sobretot, crearia un nucli docent comú, que això sempre ajuda a la docència, a tots nivells. Podem treballar conjuntament amb infermeria, encara que estiguin a l'Artèxtil i nosaltres, diguem-ne, els de medicina al Taulí mateix, però sí que és veritat que junts és més fàcil fer coses, sempre és més simple.
Així mateix, el degà de la Facultat de Medicina de l'Autònoma també defensa que pel Parc Taulí el pas d'un hospital convencional a un d'hospitalari ha suposat un salt qualitatiu que beneficia tant a la institució com als professionals com als pacients. Per aquesta raó creu que cal continuar avançant en aquesta línia.
L'hospital ha de seguir creixent, ha de seguir amb aquesta via, ha de seguir sent un hospital de primera divisió i lluitar per ser-hi. I jo crec que això és el taulista en el bon camí per fer-ho. Encara ens falten coses, és evident. Ens falta consolidar una marca, la marca Taulí s'ha de consolidar en el món sanitari, és lògic. Anem guanyant, hem guanyat d'una forma, com li deia, crec que exponencial, però s'ha de seguir treballant.
El doctor Salvador Navarro ha passat pels micròfons del Cafè pocs dies després que el ple municipal hagi donat llum verda a la cessió de 4 milions d'euros a la UAB per la reforma de l'antiga fàbrica tèxtil i que pugui acollir la unitat docent d'infermeria a partir del 2026.
I en clau de salut, les entitats afectats per la diabetis reclamen més recursos en investigació per trobar la cura d'aquesta malaltia que afecta unes 630.000 persones a Catalunya. Així ho han expressat coincidint amb el Dia Mundial de la Diabetis.
Els casos diagnosticats de diabetis van en ascens i han crescut un 6,5% des del 2020, segons dades de salut. Per això, des de Diabetis Zero, no entenen que no s'inverteixi més en investigar-la. Anna Fernández és delegada de l'entitat a Sabadell.
Realment, doncs, ha de dir que la part, aquesta part concretament, doncs, és una part que s'aporta molt poc, saps? Per no dir gairebé res. I clar, es necessita, doncs, el recolzament de persones que assumin que aquestes fundacions i que, bueno, que nosaltres aquest any vam fer un congrés i es va repartir 455.000 euros a investigació científica. O sigui, podem dir que es pot, saps? O sigui, podem dir que podem recolzar aquesta part que és molt important.
Per commemorar el Dia Mundial de la Diabetis, la façana de l'Ajuntament s'il·luminarà avui de blau.
I els trastorns de conducta alimentària s'han doblat després del confinament en noies de 10 a 19 anys, segons un estudi de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol.
Un creixement que també s'ha vist entre les noies de 20 a 24 i en nois, però sense ser tan accentuat. La investigadora Berta Reventós n'apunta les causes al Cafè de la Ràdio.
Aquest augment s'ha produït en altres països i que segurament es deu a una barreja de factors, no? En els que hi ha factors relacionats amb el propi confinament, com per exemple que hi havia limitacions per realitzar activitats físiques, hi havia una major exposició als mitjans, a les xarxes socials, no? Tots aquests factors estressors que va haver durant el confinament i que a més es va produir una reducció dels factors que podien ser protectors enfront d'aquest tipus de problemes de salut, no? Com pot ser tenir suport social dels companys i les companyes, tenir unes rutines estructurades, etc. I per sumar encara més dificultat, l'accés al sistema sanitari va ser molt complicat, no? Especialment en els primers mesos.
Ara esperen que reforcin les estratègies de prevenció i el suport a les persones i famílies que pateixen aquests problemes de salut.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Les 2:07, només un de cada quatre estrangers podran votar les eleccions municipals de 2023. Els experts consideren que no es garanteix el seu dret a vot a l'estat espanyol.
Només podran votar els ciutadans de 39 nacionalitats, els ciutadans europeus i els dels països on hi hagi reciprocitat. A més, hauran de registrar-se al cens electoral de l'Ajuntament. Tot plegat fa que només un 10% dels migrants acabin decidint qui és el seu alcalde o alcaldessa, com ha denunciat l'investigador del CERT Migracions i professor de la UAB, Massoud Xerifi, al Cafè de la Ràdio.
No oblidem que amb aquesta llei a prop d'un quart de la població estrangera pot votar i normalment arribem a una participació de més de 10%, no? de la població migrant per a les eleccions municipals. Això vol dir que realment tots aquests límits burocràtics limiteixen el nivell de la participació de la població migrant.
Des del seu punt de vista, la poca participació en les eleccions de la població estrangera provoca que, de retruc, els partits polítics no prestin atenció a les seves necessitats.
Aquesta disminució de participació que des de 2011 les estadístiques mostren que no només hi ha una baixa participació, sinó hi ha una disminució de participació de la comunitat migrant. Cada any hi ha menys. Doncs això genera que els partits polítics tampoc no inverteixin molt a l'espai de la migració.
Xerifi reconeix que els migrants participen en política de forma informal, però que no poder-ho fer de forma oficial genera frustració i la sensació que no estan representats a les institucions.
Canviem de qüestió, les empreses, cooperatives i societats laborals del tercer sector ja estan registrades en un únic espai. Es tracta del visor de l'economia, emprenedoria i innovació social, impulsat per l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
De moment inclou 25.000 dades referents als impulsors d'activitat econòmica de la comarca. El tècnic responsable de l'Observatori Comarcal, Enric Ortega, explica quin és l'objectiu d'aquesta plataforma.
Primer permet comprendre aquesta dimensió geogràfica, perquè això ofereix dades a diferents escales territorials i també la dimensió del pes d'aquest sector, no? Socioeconòmic a nivell català, no? La presència que hi ha en diferents municipis. Permet fer aquesta doble vessant, no? Per una banda la dimensió geogràfica i per l'altra l'econòmica.
Les dades estan organitzades en tres grans blocs: l'economia social, l'economia solidària i l'espai de polítiques públiques.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
El músic mallorquí Càndid Trujillo Pons denuncia el furt d'una maleta amb instruments tradicionals que es va deixar en un comboi de la S2, dels ferrocarrils.
El passat 4 de novembre va baixar a la parada de Vall d'Oreig i es va deixar l'equipatge dalt del tren. Com explica ell mateix, a la gravació de les càmeres de seguretat es veu com en arribar a Sabadell, Parc del Nord, un individu agafa la maleta i se l'endú.
Tot d'una vaig fer un tuit i vaig etiquetar ferrocarrils i se varen posar en contacte amb mi. I, efectivament, el dia següent van dir que sí, que varen comprovar que el que deia era veritat, que jo vaig entrar a la maleta, però vaig sortir sense ella. I a partir d'aquí se va posar una mica, diguem, la maquinària en marxa. Denuncia Mossos d'Esquadra, etc.
A la maleta hi ha un sac de gemecs, uns flabiols i elements per fer-los funcionar. Són fàcilment identificables i difícils de vendre perquè no són comuns.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
I aquest vespre a les 7 a la Llar del Llibre es farà la presentació del llibre Si yo me pierdo, de Víctor Amela, editat per Destino.
La novel·la repassa els 98 dies que el poeta Federico García Lorca va ser a Cuba i el títol fa referència al missatge que va enviar als seus pares dient-los que si es perdia el busquessin a l'illa caribenya. Amela diu al programa Al Matí que va ser el periodista sabadellenc Xavier Rossell qui li va fer conèixer la història.
Jo pude salvar a Lorca, aquesta novel·la va tenir molt d'èxit, a Xavier va venir algunes presentacions meves i en una cervesa, comentant després la jugada, em diu: tu sabes que Federico García Lorca en Cuba és una leyenda viva, és un dios per a la gent que té un poquito de cultura, perquè ell passó allí uns dies molt felices. Jo he de confessar que no tenia ni idea.
L'acte anirà a càrrec precisament del periodista Xavier Rossell i també del radiofonista Manolo Garrido, extreballador de Ràdio Sabadell, que estaran acompanyats del poeta Adel Pereira i el guitarrista José Hernández, que flanquejaran a l'autor del llibre.
I l'alma mater de la bodega Coca jubila. Amb tot, Montserrat Coca afirma que vol continuar-hi vinculada, de manera que la continuïtat de la festa del vi novell, que s'ha recuperat enguany després de la pandèmia, està assegurada.
Jo em vull jubilar, però voldria fer una jubilació activa, val? Llavors ho estic plantejant. I perquè ho haig de fer. I llavors, doncs, sí, esclar, aquí seré i jo no marxaré de la bodega. Diem que sí? Doncs sí, hi serà.
El celler centenari del carrer Brutau ha celebrat aquest diumenge la tradicional festa per presentar el vi de la nova anyada.
Un acte en el qual hi ha participat un centenar de persones i que ha comptat amb les imitacions de Toni Albà, les actuacions dels gegants i grallers de Gràcia i les forques de Can Déu i la presència dels germans Cruz, el Pol i l'Oriol, el primer treballador de l'establiment i el segon còmic i imitador.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell, al Ballet de Kiev, amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre, al Llac dels Cignes, al Teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre, a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell, notícies.
Les 2 i pràcticament 14 minuts, el govern espanyol obre la porta a una reforma del delicte de malversació.
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha dit que ho estudiaran durant el tràmit per la derogació del delicte de sedició al Congrés. Bolaños ha respost així a la petició que avui mateix ha fet el president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui ha fixat com a objectiu a curt termini revertir la reforma del delicte de malversació que va fer el Partit Popular el 2015.
Volodymyr Zelensky visita per sorpresa la ciutat de Kherson després de la retirada de les tropes russes.
Es tracta de la primera visita del president d'Ucraïna aquesta aquesta ciutat, l'única capital de regió que Rússia va aconseguir controlar militarment des de la invasió. En paral·lel, avui ha arribat a Kherson un comboi de les Nacions Unides amb ajuda humanitària com aigua potable, mantes o aliments.
I detinguda la presumpta autora de l'explosió d'aquest diumenge al centre d'Istanbul a Turquia i una vintena de sospitosos més vinculats al PKK.
La dona ha estat identificada gràcies a les càmeres de seguretat. Després d'estar 40 minuts asseguda en un banc, va deixar una bossa de plàstic amb el material explosiu a dins que va detonar a distància. L'atac ha deixat un balanç de 6 morts i més de 80 ferits, dels quals una trentena continuen a l'hospital.
El temps.
La previsió, Carme Farnell, bona tarda.
Bon dia. Durant les properes hores s'espera que mantinguem el temps força estable. Sí que la temperatura pujarà respecte a les d'ara mateix, 1 o 2 graus. Per tant, continuarem parlant d'aquest ambient agradable, especialment a punts del litoral i prelitoral, on hi domina més el sol i, a més, ja tenim valors de 22 i 23 graus. Cap a l'interior, la temperatura encara és inferior als 20 graus, però sí que ha d'anar pujant durant aquestes també pròximes hores i s'espera, però, que amb prou feines s'arribi als 20 graus. Tindrem força núvols en aquest sector, més trencats cap a punts costaners, però en conjunt els núvols de l'interior també s'aniran desplaçant cap a la meitat des del país i en conjunt quedarà força ennuvolat o mig ennuvolat, però sense precipitació, tan sols se n'espera alguna de feble a punts del Pirineu i del Prepirineu. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Un quart de tres, fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i a partir de les 7 del vespre al Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.